Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.
L'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal.
Bona tarda, és dijous 6 de febrer, comença l'informatiu. L'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, reclama que l'Hospital Joan 23 de Tarragona es doti d'una unitat de cremats. La petició l'ha fet a través del diari digital Tarragona 21, arran de l'accident a la planta química Iqoxe, que es va saldar amb un balanç de 3 persones mortes i 6 ferides. Tal com apunta el diari digital, diversos ferits van ser traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, on hi ha una àmplia unitat de cremats, l'anomenat Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats, on es tracten casos de cremats greus amb serveis d'urgències les 24 hores. L'alcalde constantinenc fa aquesta petició per no haver d'enviar els ferits a Barcelona amb la pèrdua de temps que això comporta.
D'altra banda, Òscar Sánchez ha reclamat també que la Generalitat lideri un estudi de qualitat de l'aire al Camp de Tarragona i que s'unifiquin criteris. Sánchez considera que s'ha d'actuar conjuntament i ha de ser la Generalitat qui es dediqui a fer aquest estudi.
I una de les cites culturals amb més tradició i arrelament popular arriba el diumenge 23 de febrer a Constantí. Els Tres Tombs combinaran un any més festa, tradició i cultura en aquesta festivitat en honor a Sant Antoni Abat, patró dels animals domèstics i de feina, que des de l'any 1988 organitza el Cercle Cultural, Recreatiu i Esportiu amb la col·laboració de l'Ajuntament.
La cita arriba enguany a la seva 33a edició. L'Ajuntament informa que en cas de voler participar del dinar popular que es farà el mateix diumenge al pavelló poliesportiu, es pot adquirir els tíquets a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament fins al 20 de febrer al preu de 10 euros.
I l'Agència de Residus de Catalunya ha resolt atorgar 2,5 milions d'euros en ajuts per fomentar la recollida selectiva dels residus municipals. Al Camp de Tarragona s'atorgaran 101.000 euros i se'n beneficiaran, entre d'altres, l'Ajuntament de Constantí, que rebrà una aportació de prop de 5.000 euros per projectes de recollida selectiva d'olis vegetals usats. A banda, a la demarcació també es beneficiaran els ajuntaments de Reus, Valls i la Torre de Fontaubella, el Consell Comarcal del Baix Camp i PortAventura World. Aquesta línia d'ajuts prové de la convocatòria de l'any 2019, que inicialment estava dotada amb 1 milió d'euros, però que es va poder ampliar. Les subvencions es destinaran d'una banda a ens locals per la recollida selectiva de les diverses fraccions dels residus municipals i de l'altra a entitats sense ànim de lucre, universitats i empreses per millorar la recollida de la fracció orgànica als comerços i serveis.
El pressupost d'aquests ajuts prové majoritàriament del retorn dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals, és a dir, del gravamen que paguen els municipis per la quantitat de fracció resta, la no separada selectivament, que envien als abocadors o a incinerar. Gràcies a aquest impost ecològic s'incentiva un comportament més respectuós amb el medi ambient, el foment de la separació, i es poden impulsar mesures de minimització i valorització material dels residus. En aquesta convocatòria es premia als ens locals que han engegat actuacions per afavorir un millor tractament i recollida de la fracció orgànica dels residus municipals.
I el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha defensat que la gestió del Plaseca torni a Tarragona després de l'explosió a Iqoxe. En la sessió de control al govern, Buch ha dit que el primer que faran és retornar al Pla Singular de Tarragona perquè la petroquímica té una singularitat que s'ha de treballar amb ella, tant en la prèvia com en el cas d'emergències. Buch també ha explicat que entre les mesures que proposarà l'executiu hi ha la instal·lació de detectors preventius amb sensors que evitin haver de desplaçar efectius al focus d'emergència per examinar la qualitat de l'aire.
El titular d'Interior ha negat que tinguessin por d'activar les sirenes després de l'explosió a l'empresa i ha recordat que no depèn d'ell. Ha reconegut que cal que hi hagi un debat sobre les sirenes i que aquesta també serà una de les propostes que posaran damunt la taula. A més, ha assegurat que si no van sonar les sirenes va ser perquè el protocol actual s'utilitza de manera conservadora i que per això potser s'ha de tenir una altra estratègia.
El departament proposarà al territori tirar endavant el pla de seguretat i emergències químiques singular de Tarragona. sortir del que tenim ara de Catalunya per singularitzar amb Tarragona. Potser es pensa vostè que sóc jo, que tinc un botó vermell al despatx, que quan apreto sonen les sirenes. El conseller no apreta les sirenes ni decideix. Això forma part d'uns criteris professionals que prenen la decisió i a partir les s'activen o no s'activen. Per tant, hi ha una sèrie de mesures que es posen en... proposarem que es posin en marxa 6 mesures concretament en el futur. L'avís, el self-brosting, també. L'estat espanyol està esperant el 2022 a que ens obligui a Europa a tirar endavant un servei d'emergències. Bueno, que no esperin més, que ens els activin ja, que el govern de l'estat espanyol faci una normativa i ja.
Hi ha el govern de la Generalitat i els alcaldes que formen part del Pacte per les Infraestructures del Camp de Tarragona exigiran a Renfe les millores en el servei ferroviari que s'havien acordat per la posada en servei de la variant del corredor mediterrani i que, segons denuncien, no s'han implementat. Segons el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, s'han creat grups de treball amb l'operadora i els ajuntaments per tractar cas a cas les necessitats de cada municipi. Dilluns vinent hi haurà una primera reunió amb Renfe per abordar la millora del servei. A més, el govern proposarà a DIF la creació d'un grup tècnic conjunt per coordinar el desmantellament de la via de la costa a Salou i Cambrils i la posterior implantació del tren tram.
Nova reunió de seguiment de la taula que integren el govern i els alcaldes de Tarragona, Reus, Salou, Cambrils i Vilaseca. I des d'aquest dilluns el grup també inclou l'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, que havia sol·licitat formar-ne part perquè el tram camp passarà pel seu municipi. La trobada ha estat la primera després de la posada en servei de la nova variant de Vandellòs el 13 de gener i de la reorganització ferroviària que ha comportat. Segons ha indicat el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, la taula ha constatat que el servei que s'ha implementat no ha millorat, sinó que és el mateix que hi havia abans i ha assegurat que no té uns horaris de qualitat ni una cadència apropiada.
Continuar el treball conjunt i coordinat i demanar que aquesta coordinació s'intensifiqui, tal com vam quedar a Madrid amb el secretari d'Estat ja fa molts de mesos, tot i que no hi ha hagut un govern, ha estat el govern en funcions i per tant això no ha fet possible que s'activin aquestes comissions bilaterals, reclamar el posar en marxa les comissions bilaterals amb Adif i amb Renfe de forma immediata. Ara ja hi ha un govern, va haver la investidura del senyor Sánchez.
I l'edifici d'emergència 112 de Reus, a tocar de la carretera T11, té un focus de legionel·losi. Així ho confirma el Departament de Salut Pública de la Generalitat, que ha detectat el bacteri en una analítica de control. En cap cas, però, hi ha un brot ni tampoc cap persona afectada. Es va detectar dijous passat 30 de gener focalitzat en els circuits d'aigua calenta de les dutxes de la planta 0.
Es va localitzar després del resultat d'uns controls preventius que es fan periòdicament en tots els edificis públics. Un cop localitzat, es van prendre les primeres mesures correctores, com una hipercloració i un tractament de xoc tèrmic en els circuits afectats. D'aquí unes setmanes es preveu retornar a la normalitat quan es confirmi a través de les proves realitzades que el resultat és negatiu.
I les obres per construir el futur centre obert de Tarragona han començat aquest dimecres. El govern hi té previst invertir més de 9 milions i mig d'euros en aquest nou equipament que ha estat dissenyat per facilitar el tractament dels interns en règim de tercer grau. Estarà al carrer Arquebisbe Josep Ponigol, al costat de la comissaria de la Guàrdia Urbana i la comandància de la Guàrdia Civil. Tindrà una capacitat per 146 interns. Amb aquestes obres, que estaran enllestides l'estiu del 2021, el govern compleix amb el compromís adquirit amb l'Ajuntament de Tarragona, amb qui el 2016 va pactar tant la inversió com la ubicació d'aquest nou centre penitenciari d'última generació per presos en semillibertat.
L'edifici tindrà 6.120 metres quadrats de superfície construïda. El centre obert ocuparà 4 plantes i tindrà despatxos, espais comuns i 72 habitacions, 5 de les quals estaran adaptades a persones amb mobilitat reduïda. Les habitacions estaran distribuïdes en 3 mòduls d'homes, un per a dones i un altre per a joves. Això suposa una capacitat per a 146 interns. Aquest equipament substituirà l'antiga presó de Tarragona, que fa les funcions de centre obert des que va quedar buida per la inauguració del centre penitenciari Mas d'Enric a finals del 2015. Justícia va fer-hi algunes adequacions provisionals per reconvertir-lo al seu nou ús, però l'edifici del 1956 és el segon més antic de serveis penitenciaris, per darrere de la presó de dones d'Aguadras, al 1916. L'antiga presó és propietat del Departament de Justícia i està ubicada a l'Avinguda República Argentina, on ocupa un solar d'11.000 metres quadrats. El valor part d'aquesta superfície podria servir per finançar la construcció del Fòrum de la Justícia de Tarragona.
Constantí Ràdio. Esports.
Obrim la informació esportiva. L'arquera del club de tir amb arc, Constantí Elia Canales, després de proclamar-se aquest passat cap de setmana campiona d'Espanya de tir amb arc en sala en categoria absoluta, s'ha marcat com a pròxim objectiu lluitar per una plaça en els Jocs Olímpics de Tòquio 2020. Així ho ha destacat la mateixa Elia Canales aquest dijous a l'entrevista del programa Un dia més de Constantí Ràdio.
Segons Canales, aquesta és la prioritat d'enguany i per la qual està centrant els seus entrenaments a la residència Joaquim Blume de Madrid. Aquest proper cap de setmana i també el del 21, 22 i 23 de febrer disputarà les proves classificatòries per l'equip nacional que ha de competir en les Copes del Món, l'Europeu, i també per aconseguir la desitjada plaça per als Jocs Olímpics de Tòquio 2020.
Perquè aquest any doncs, tenim el Tòquio, aconseguir la plaça i tot, que és doncs la prioritat d'aquest any. Sempre treballant molt perquè, tot i guanyar una competició estatal de sala, doncs no ho he guanyat tot, o sigui que he de seguir entrenant i a veure què tal els classificatoris. De moment vaig bé, vaig segona, així que bé. De moment no tenim cap, o sigui, hem d'aconseguir les places, però podem aconseguir a l'europeu una individual de noies, perquè a la noia sí que està, i després a Berlín, a la Copa del Món de Berlín, hem d'aconseguir tant l'equip de noies com de nois, que ja anirien tres persones de cada... Sí, tres nois i tres noies.
Gràcies als èxits esportius aconseguits, Elia Canales obtenia una plaça per entrenar a la residència Joaquim Blume de Madrid. Canales ha explicat a Constantí Ràdio com és el seu dia a dia.
Aquí estic entrenant dia a dia amb esportistes molt bons. Llavors, doncs, sempre puc anar aprenent d'ells i cada dia doncs treballar amb ells i tot, que no és el mateix que entrenar sola. M'aixeco a les 8 o 7, depèn del dia, vaig a esmorzar i això, vaig a classe, que ho tinc també aquí. Després d'entrenar de 10 i mitja així fins a les 2, 2 i mitja, vaig a dinar, vaig a classe després un altre cop a entrenar fins a les 7 i a les 7 tinc gimnàs fins a les 9, 9 i mitja, depèn del dia.
Recordem que a banda de proclamar-se campiona d'Espanya de tir amb arc en sala en la categoria absoluta, Elia Canales també aconseguia en el mateix campionat dues medalles de plata més, una d'elles en la categoria júnior individual i l'altra en la categoria sènior per equips mixtes, formant parella amb Arnau Penya.
I pel que fa a l'actualitat del Nàstic, ha presentat oficialment aquest dimecres les 5 arribades del passat mercat de fitxatges d'hivern. El president de l'entitat grana, Josep Maria Andreu, i el director esportiu, Sergi Parés, han estat els encarregats de donar la benvinguda oficial als futbolistes Javier Ribelles, Fran Miranda, Fran Càrbia, Jesús Rueda i Fausto Tienza.
Després de les presentacions, els 5 jugadors, el president i el director esportiu han posat davant dels mitjans de comunicació sobre la gespa del nou estadi per fer la fotografia d'aquesta presentació oficial.
Arribem al final de l'informatiu. Abans, com sempre, volem conèixer la previsió del temps per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Hola, bon dia. Avui tindrem un temps molt tranquil al camp de Tarragona. El cel en general estarà serè o poc ennuvolat pel pas d'alguns núvols alts. També pot aparèixer algun núvol baix, sobretot ara al matí cap al Baix Camp i de nou a partir del vespre, però vaja, en conjunt un temps, com dèiem, força tranquil i amb temperatura que serà semblant a la d'ahir o potser una miqueta més alta. La màxima es mourà entre els 13-14 graus de l'interior i els 15 o 16 que es pot arribar a la costa. El vent en general serà fluix, potser amb domini del component sud durant el dia amb algun cop moderat. I de cara als propers dies sembla que el temps serà molt semblant. Al matí, doncs, una miqueta de fred, però durant el dia l'ambient en general assolellat i més agradable. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Amb el temps hem arribat al final de l'informatiu d'aquest dijous 6 de febrer. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio amb els butlletins de les 3 i de les 7. Per part nostra, res més. Gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.